Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. Missatge en una ampolla. Música i reflexions per capgirar el món. Amb David Siscar i Miquel Albert Soler.
Bona nit, amics, amigues del Missatge en una ampolla. Ens fa molta il·lusió tornar-nos a retrobar aquí al voltant d'aquesta llar de foc. No, en aquest cas, és una llar de ràdio que funciona a través de Ràdio Estel i de Ràdio Principat. Un espai de trobada amb missatges, amb música, amb reflexions, perquè puguem compartir-les tots plegats. Nosaltres us en proposem, però sabeu que teniu les portes obertes, teniu el correu electrònic obert, si voleu fer-nos també vosaltres alguna proposta. Ens podeu escriure a info@missatge.org. Bona nit, Miquel Albert.
Hola, David, molt bona nit, amics i amigues que ens escolteu des de Catalunya, des d'Andorra, des d'arreu, d'on sigui, avui a través de la xarxa és possible. Doncs sí, com deia el David, ens trobem al voltant d'aquesta llar, que volem que sigui això, una llar d'amistat, una comunitat que anem fent entre tots, la comunitat del Missatge en una ampolla, que sabeu doncs, que gira al voltant d'aquest programa de ràdio de caire humanista, cristià, social i progressista, però també que gira al voltant d'unes trobades mensuals que fem, també d'un butlletí electrònic que fem, que se'n diu El Truc, i que si desitgeu rebre informació de qualsevol d'aquestes activitats, doncs podeu fer servir aquest correu electrònic que abans el David us ha indicat, el info@missatge.org.
Què us sembla si fem com ens agrada fer, que és començar el programa amb bona música? Aquest cop recuperant un dels temes del grup de folk Falsterbo Marí, recuperant una cançó ben maca que segur que reconeixereu, el Dustin the Wind dels Kansas, aquest cop cantada en català, evidentment, des del treball Cor de Crom. Ells la titulen Pols en el vent.
És molt enutjós quan veus que algú té rancúnia. Si algú et manifesta aquest sentiment i tu a vegades no saps ben bé ni per què, és veritablement molest. Tu voldries tornar-te a apropar, però a vegades no saps ni com. Perquè, clar, si no saps per què una persona et guarda rancúnia, doncs difícilment també sabràs com tornar-te a apropar a ella. Però què deu sentir la persona que manifesta aquesta rancúnia?
La rancúnia és un sentiment molt perillós. És dolent per qui n'és víctima, com deia ara el Miquel Albert, però també és molt dolent per qui la sent. La rancúnia ens causa problemes, perquè no ens deixa pensar amb normalitat. El fruit de la rancúnia són els retrets, les acusacions, però sobretot, per a un mateix, és l'amargor. Una simple enrabiada ja té efectes negatius pel cos, l'alteració del ritme cardíac, de la pressió arterial, l'augment de l'estrès, de la tensió muscular. Si aquests símptomes els perllonguem en el temps, com podem acabar? La rancúnia sorgeix per un problema que no hem pogut resoldre, una agressió envers les nostres emocions que no hem sabut encaixar. Ens cal alliberar-nos d'aquest sentiment. Ens cal deixar aquest sentiment que ens manté empresonats, ens allunya del benestar, ens canvia el nostre caràcter i pot acabar per provocar-nos problemes seriosos de salut. Nosaltres en serem els més beneficiats. Cert, de vegades costa molt deixar anar l'odi que sentim per algú que ens ha ferit. Es fa difícil perquè tenim la sensació que ens deixem vèncer, però si aconseguim desfer-nos de la rancúnia, serem nosaltres els qui haurem vençut. Serem lliures de nou. Recuperarem la salut, també el bon humor i el somriure, i amb això les companyies que ens havien abandonat a causa del mal humor que genera la rancúnia. Potser sí que és legítim sentir-nos ofesos quan algú ens fa mal, és clar que sí, però perllongar aquest sentiment en el temps és una conducta autodestructiva. Alguns creuen que només la venjança els permet recuperar-se d'això, però mai no ha estat així. En realitat, l'única cosa, l'única solució que funciona per desfer-nos de la rancúnia és el perdó. El perdó no és una justificació d'una conducta poc apropiada, no és un símptoma de debilitat, ni significa oblidar, tampoc. El perdó comporta ser conscients de la situació negativa que hem viscut, acceptar que nosaltres i els altres, cap, no són perfectes, saber encaixar les peces del dolor que sentim, de la frustració o la humiliació que hem patit, i permetre'ns aprendre alguna cosa d'aquesta experiència per al futur. I tu? Ets dels que mantenen la rancúnia o dels que intenten perdonar?
Romàntic, tot té hora d'incidir. si vols. Soc a la porta i truco. Soc a la porta i truco. Deixa que entri a casa teva. Deixa que entri a casa teva. Soc a la porta i truco. Obre si vols.
I això que sentíem era l'himne de la Pasqua Jove de Clavé a Raïmat del 2008. Probablement, comentàvem l'altre dia amb el Miquel Albert, que aquest fragment, aquestes paraules, són les que més cançons cristianes hagin inspirat. No ho sé, soc a la porta i truco. Obre, si vols, això és el que ens deien. I és que aquest oferiment només es pot fer des d'un amor platòric, des d'un amor autèntic, com sentíem ara en aquest himne, que es titula Domèstic.
Si no t'agrada el que veus al teu voltant, escolta. Missatge en una ampolla.
Avui en dia, quan vas pel carrer, és fàcil trobar-te amb moltes persones que demanen almoina. I els cristians sovint tenim conflictes amb això. Ostres, què haig de fer? Li haig de donar diners o no n'haig de donar? Jesús és en tothom, però i si m'està enganyant aquesta persona? I si està pensant en gastar-se els diners en alguna cosa que realment no li fa falta? Com podem treure'n l'entrellat d'això, Miquel Albert?
I és que cada vegada és més freqüent aquesta situació. Agafes el metro, per exemple, i et trobes una persona que està demanant almoina. La situació que t'explica et commou, però penses, això que dèiem, m'estarà enganyant? Però i si és veritat? El dubte es fa més present a la teva consciència si ets cristià o cristiana, ja que l'actitud que ens ensenya Jesús a l'Evangeli és fer almoina, ajudar a les persones necessitades. Quan ho fem, és com si li féssim a ell mateix, ens diu Jesús. Aleshores, davant d'aquests dubtes, què fem? Hi ha unes altres paraules escrites a l'Evangeli de Jesús que sovint els cristians oblidem, i són aquestes: sui l'almoina a la teva mà. Amb això, Jesús no ens està pas dient que no fem almoina, però sí que ens diu que mirem a qui donem perquè sigui veritablement una persona necessitada de la nostra almoina. En aquest sentit, les ONGs d'Església, com ara Càritas, ens poden ajudar molt. I els cristians, cristianes, podem fer l'almoina a través d'elles. Així, quan una persona cristiana es fa sòcia d'aquestes ONGs, no ho fa pas per tranquil·litzar la seva consciència i ja està, sinó per convenciment personal cristià autèntic. I avui, aprofitant aquesta reflexió, ens podríem preguntar si nosaltres veritablement estem fent l'almoina que Jesús ens demana i de la manera en què Jesús ens demana.
Le hablé de ti una vez, le hablé de ti. Conté que para ti él es un ser muy especial, que lo conoces y que lo amas, que te preocupas por él, que sabes bien lo que hay en su corazón, que quieres verle sonreír y darle la felicidad, sacar los miedos y las tristezas. Si te conocieran, no se irían así. Si te vivieran, yo sería tan feliz. Lo sé, porque nada es importante cuando el mundo los aleja de ti. Si te sintieran, no se irían así. Si te aceptaran, yo sería tan feliz. Lo sé, porque nada es importante cuando el mundo los aleja de ti. Para mí es mi pasado el que no puedo borrar. Son tantas cosas, sé que vos no me entendés. Yo no hice nada y a nadie le hago mal. Si te conocieran, no serían así. Si te aceptaran, yo sería tan feliz, lo sé, porque nada es importante cuando el mundo nos aleja de ti. Oh, Dios, no los dejes partir, siembra tu espíritu allí.
Doncs aquesta és una experiència que moltes vegades ens passa als cristians. Volem parlar de Jesús a la gent i o no sabem com fer-ho o veiem que no ens entenen o no hi estan predisposats. És una llàstima, perquè sempre ens agrada compartir allò que ens agrada, allò que ens ha anat bé a nosaltres. Aquest és la vivència que ens explicava el Pablo Olivares amb aquesta cançó, Si te conocieran.
Descobrim el missatge.
Entrem, doncs, ara en aquesta secció de Descobrim el missatge, descobrint fragments bíblics interessants, i avui en portem un, en podríem dir, curiós, però a la vegada molt i molt interessant, perquè són d'aquells fragments que cada cop que el llegim ens fa pensar una cosa diferent. Se'n poden fer moltes lectures i són textos molt rics, que ens aporten coses molt diverses. És un text també que ens fa pensar que avui hi ha gent que es pren com un joc el fet d'evocar els esperits, esperits errants. Potser hi ha gent que es pensa que això no existeix, que això és una tonteria, una bajanada. Però a la Bíblia veiem que això és ben cert, que això existeix i que, per tant, no és un joc. Però a veure la lectura que en feu cadascú de vosaltres, ho trobareu a l'Evangeli de Marc, en el capítol 5, els versets de l'1 al 20, aquest fragment que avui us portem.
Després van arribar a l'altra banda del llac, al territori dels gerasencs. Així que Jesús, saltà de la barca, l'anà a trobar un home posseït d'un esperit maligne que venia de les coves sepulcrals, al lloc on vivia. Ningú no era capaç de lligar-lo, ni tan sols amb una cadena, perquè moltes vegades havia trencat les cadenes i havia trossejat els grillons amb què l'havien volgut lligar. Ningú no tenia prou força per a dominar-lo. Sempre, de nit i de dia, anava pels sepulcres i per les muntanyes, cridant i donant-se cops amb pedres. Quan l'home veia Jesús, de lluny estant, corregué, es prosternà davant d'ell i li digué cridant amb veu forta: «Per què et fiques amb mi, Jesús, fill del Déu Altíssim? Et conjuro per Déu que no em turmentis». És que Jesús li havia dit: «Esperit maligne, surt d'aquest home». Jesús li pregunta: «Com et dius?». Ell li respon: «Em dic Legió, perquè som molts». I demanava a Jesús amb insistència que no el tragués fora d'aquell territori. Hi havia allà pasturant vora la muntanya un gran ramat de porcs. Llavors els esperits malignes van fer a Jesús aquesta súplica: «Envia'ns els porcs, que hi entrarem». Jesús els ho permeté. I tan bon punt els esperits malignes van sortir de l'home i entraren els porcs, el ramat es va tirar al llac des de dalt del precipici. Els porcs, que eren uns 2.000, es van ofegar dintre l'aigua. Els porquers van fugir i escamparen la notícia per la ciutat i per la rodalia. I la gent sortia a veure què havia passat. Anaren a trobar Jesús i, quan veieren aquell home que havia estat posseït per la legió, assegut, vestit i amb el seny recuperat, es van espantar molt. Els que ho havien vist els explicaren què havia passat a l'endemoniat i l'episodi dels porcs. Llavors es posaren a suplicar a Jesús que se n'anés del seu territori. Quan Jesús pujava a la barca, el que havia estat endemoniat li demanava que el volgués amb ell, però Jesús no li ho va permetre i li digué: «Ves a casa teva amb els teus i anuncia'ls tot el que el Senyor t'ha fet i com s'ha compadit de tu». Aquell home se n'anà i pregonava per la Decàpolis tot el que Jesús li havia fet, i tothom en quedava sorprès.
Jo enmig de la foscor vaig veure una llum dins el meu cor i em vaig preguntar: qui ets, Jesús, qui ets? Tot el que jo aprenc de tu és com un estel de llum, es dibuixa enmig del món. Qui ets, Jesús, qui ets? Qui ets, Jesús, qui ets? Vaig sentir una veu que em va dir a cau d'orella: «Jo sóc el teu amic, confia». Transforma i em porta a dir que sí. Et segueixo tot i els dubtes. Qui ets, Jesús, qui ets? Qui ets, Jesús, qui ets? Vaig sentir que em va dir a cau d'orella: «Jo sóc el teu amic, confia». Tu ja
Jesús qui és. Qui ets, Jesús, qui és. Vaig sentir una veu que em va dir a cau d'orella: jo sóc el teu amic.
El grup Aràs, des del seu treball, mai m'hauria imaginat, es pregunten: qui ets, Jesús, qui ets? Jo sóc el teu amic, com una veu propera, així ens ho diu Jesús. Per tant, no té sentit que ens espantem quan veiem els miracles que obre Jesús, quan veiem les coses que ell fa a favor nostre. Val la pena, doncs, respondre a la seva amistat. I ara, tot seguit, escoltem a un duet, Noa i Mira Aguat. Un duet que ens porten una cançó interessant, molt bonica, que va participar en un dels festivals d'Eurovisió i que, davant els conflictes que hi ha entre Israel i Palestina, elles ens proposen que hi ha d'haver un altre camí.
Avui en dia tenim ben poques oportunitats de manar, però potser si les tinguéssim hi hauria molts de nosaltres que pensaríem això millor que no, perquè manar és una responsabilitat molt gran. I, en definitiva, potser molts preferim estar en situacions en les que ens mana un altre. No ho sé, potser no és així. Potser vosaltres sou dels que preferiu que no us mani cap altra persona i ser vosaltres els qui dirigiu. Avui la reflexió que us proposem va sobre això.
Hem trobat una frase de Sant Francesc d'Assís que ens sembla ben actual i que ens va molt bé per il·lustrar aquest fet. Diu així: en el temps present, en què la malícia ha crescut de manera estranya i la iniquitat sembla envair-ho tot, és molt perillós governar i molt més útil, certament, ser governat. Fins aquí les paraules de Sant Francesc d'Assís. De ben segur que molts cristians i cristianes ens identifiquem molt bé amb aquesta frase. Quantes vegades, a l'hora de prendre certes decisions, hem pensat que preferiríem no haver de manar en aquella responsabilitat? El cristià, per principi, no ha de tenir ambició de poder, però al mateix temps tampoc hi ha de tenir les portes tancades. Si la persona cristiana té responsabilitats de poder i ha de manar, certament la presa de decisions s'ha de fer des d'uns paràmetres que manifestin clarament el seu cristianisme. Ara bé, per molts cristians, és preferible el que diu Sant Francesc. Des de la humilitat, es rebutgen voluntàriament les situacions de poder i es prefereixen aquells llocs on no manes, sinó que estàs a les ordres d'un altre. Certament, com diu Francesc d'Assís, des d'aquesta situació, la manera de fer cristiana és més senzilla, flueix més autènticament.
Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que cumprindo a vontade do Pai e agindo com o Espírito Santo, pela vossa morte destes vida ao livrai-me dos meus pecados e de todo o mal. Pelo vosso corpo e vosso sangue, dai-me cumprir sempre a vossa vontade. Meus pecados e de todo o mal. Pelo vosso corpo e vosso sangue, dai-me cumprir sempre a vossa vontade. E jamais separar-me de vós. E jamais separar-me.
Doncs aquestes campanes segur que ens aboquen a algun lloc on hem estat alguna vegada fent algun recés, alguna pregària especial, algun monestir, alguna catedral, alguna església. És la música del padre Delton Fillo, una música que ens ha convidat certament a la reflexió i, per què no, també a la pregària, amb aquest tema Fidelidade.
Missatge en una ampolla. Destapa'l.
Si no ho veig, no ho crec. Aquesta és una frase que s'atribueix a l'apòstol Tomàs, a Sant Tomàs, és ben coneguda, perquè, bé, l'apòstol Tomàs no creia que Jesús havia ressuscitat. A veure, no estava faltat de raó, perquè veritablement que una persona ressusciti no és una cosa que passi cada dia, i a més, ells, els apòstols, això no s'ho esperaven, perquè en definitiva no ho havien entès de Jesús encara, o no ho havien entès prou bé. Però moltes vegades sí que hi ha miracles ben evidents o tenim evidències en la vida del dia a dia, siguin miracles, siguin coses quotidianes, coses que ens haurien de fer pensar que hi ha un ésser superior, que hi ha Déu, que Jesús és amb nosaltres. En fi, segur que tenim raons i moltes coses que ens ho hagin de fer pensar, però a vegades, doncs, ens costa de creure. És un problema d'una fe indecisa.
Sí, hi ha qui diu que si veiés un miracle de Déu, un de debò, creuria. I vol dir un miracle miracle, no un d'aquells que es puguin atribuir a la casualitat, a la bona sort o als homes i dones del seu entorn. Ostres, i com és que aquests miracles no els valen, ens preguntem nosaltres? És que no entenen que Déu actua a través de les persones, precisament. Som nosaltres, un per un, cadascun de nosaltres, individualment i en conjunt, que tenim la responsabilitat de fer present Déu a les nostres vides, en els nostres actes. Ser testimonis, sí, però no només testimonis per explicar el que hem vist, sinó perquè Déu es vegi a través nostre. No, no, insisteixen alguns. Em refereixo a miracles que només els pugui fer algú totpoderós. Miracles que se saltin les lleis de la física o de la química, com allò de transformar aigua en vi o caminar per sobre de l'aigua. Doncs sí que ens ho posen complicat, perquè això de trencar les lleis de la natura és més aviat una cosa ben humana i més aviat poc divina, no us sembla? Davant d'això, perdem l'esperança, i és que hi ha persones que, malgrat tot, no volen creure. Podrien tenir Déu davant els seus nassos i el negarien, adduint que allò és només una il·lusió. Poden tenir proves, sí, i tant. En poden tenir a milers diàriament i continuaran pensant que allò no és cap prova de l'existència de Déu. I és que no cal veure per creure. El que cal és voluntat. I, sobretot, tenir el cor ben obert per permetre així l'entrada de Déu. O, més ben dit, potser tenir-lo ben obert per deixar que Déu llueixi a través d'aquesta finestra oberta.
Respiro, faig un pacte amb la vida cada cop que respiro. Visc, pateixo si no respiro, respiro i no deixo de patir. Respiro, desitjo, m'omplo d'aire i en cada desig jo em buido. Visc, en tu tot jo desitjo, viure abraçat a tu és quan respiro. Abraço, canto, pentagrama de llàgrimes aspiro, prego i mentre canto ploro. Abraço, canto, em prostorno amb els ossos i amb la carn t'adoro. Visc, canto amb la carn i amb el cos celebro,
prego i perquè prego. Respiro, respiro, vic. Vaig un pacte amb la vida cada cop que respiro, vic. Pateixo si no respiro, respiro i no deixo de patir. Respiro, desitjo, m'omplo d'aire i en cada desitjo em buido, vic. Tot jo desitjo viure abraçat a tu és quan respiro, abraço, canto, pentagrama de llàgrimes aspiro, prego i mentre canto ploro, abraço, canto, em prostorno amb els ossos i amb la carn t'adoro, vinc. Canto amb la carn i amb el cos celebro, prego i perquè prego. Respiro, respiro, vis. Faig un pacte amb la vida cada cop que respiro, vis. Pateixo si no respiro, respiro i no deixo de patir. Respiro, desitjo, m'omplo d'aire i en cada desig jo em buido, vis. En tutto jo desitjo viure abraçat a tu és quan respiro.
Sentíem amb quatre crits aquest tema amb la lletra del Marc Vilarasau, una lletra molt punyent, que ens acosta la malaltia, també ens porta a entendre que la vida és una cosa ben difícil, no és una cosa que vagi senzilla sobre rodes, és tan difícil com respirar, tan difícil com pregar, o potser volíem dir tan senzill. Sovint interpretem les situacions de desacord com a situacions per la confrontació, per mantenir les posicions enfrontades, per mantenir-nos cadascun en allò que volem assolir i no com a possibilitats de trobar-nos en els punts en comú. Hem vist molts casos en les lluites sindicals, per exemple, en les reivindicacions nacionalistes, sempre que hi ha una discussió, sempre que hi ha un debat obert, podem fixar-nos en allò que som diferents o en allò que ens pot unir i que ens pot ajudar a treballar plegats.
Et trobes sempre intranquil. Cada mes t'exigeixen el pagament de la hipoteca, de la llum, de l'aigua, del gas, i això no falla mai. I a la feina, tens un contracte interí. Tens inseguretat per si et falla el treball. I aleshores, què fer? El sindicat defensa els teus interessos. Major seguretat i estabilitat a la feina. I això et tranquil·litza. Pensar que potser per fi algun dia tindràs una plaça definitiva en el teu treball i pots planificar la teva vida comptant amb el teu sou de forma segura. L'empresari, però, ho veu d'una altra manera. No és bo tenir aquesta seguretat i estabilitat a la feina, perquè la gent s'apalanca i després no rendeix. Tot plegat una confluència o una confrontació d'interessos. Però la cosa és molt més senzilla si apliquem en aquestes situacions l'Evangeli de Jesús. Servir-nos els uns als altres, estimar-nos els uns als altres, recompensar justament el treball, dir sí quan és sí i no quan és no, o sigui, honradesa, honestedat, etc., etc. Si els treballadors compleixen amb la seva feina honestament i contents per sentir-se recompensats en justícia. Si els empresaris compleixen les seves funcions honradament, sense voler aprofitar-se dels treballadors. I si els sindicats vetllen, arbitrant i vigilant honestament tot aquest procés, aleshores tothom està més content i tranquil. I és que els valors cristians, com la justícia i la pau, solucionen la major part de conflictes. Què en penseu vosaltres?
Doncs això és el que sona, una cosa celta. És que així és com els Capon Nam titulen aquest tema amb el que hem arribat al final del missatge en una ampolla.
Doncs fins aquí, amics i amigues, el nostre recull setmanal, aquest conjunt de propostes que us hem fet a través de reflexions, de cançons. Esperem que us hagi agradat. Ja sabeu que ens podeu escoltar setmanalment la nit de divendres a dissabte, a aquesta hora entre les 12 i la 1, però també ens podeu escoltar de dilluns a divendres dintre de la fórmula Estel, entre les 4 i les 5 de la tarda, més o menys cap allà a quarts de 5. Però si escolteu tota l'hora sencera, doncs veureu que gaudireu d'una excel·lent selecció musical i d'aquests mini-espais que van alternant les cançons, entre ells doncs, el missatge en una ampolla edició diària.
Aquest programa que el fem amb molta il·lusió al Miquel Albert Soler, al David Siscar, que som els que us hem parlat, els que us hem preparat els comentaris i hem triat la música per compartir-la amb vosaltres, i també gràcies al Jordi Carretero a les vies de so. El fem possible entre tots i també vosaltres hi participeu. Ja sabeu que teniu obert el nostre correu electrònic info@missatge.org. El Miquel Albert us ho recordava al principi. També, per si us voleu subscriure al butlletí electrònic que us fem arribar quinzenalment, un butlletí que anomenem El Truc.
I si algú de vosaltres vol adreçar-se per correu postal, pot fer-ho a Ràdio Estel, Comptes de Belllloc, 6769, 080 14 de Barcelona, posant en el sobre que és pel programa Missatge en una ampolla.
O bé, com sempre, a través del contestador automàtic, el 409-2777, 409-2777, amb el 93, evidentment, i dient que és pel Missatge en una ampolla. Recordeu de dir-ho a l'inici del missatge, si us plau.
Doncs ja ens acomiadem fins la propera setmana o fins als programes de diari, si ens escolteu la Fórmula Estel.
Esperem que us hagi agradat i que vulgueu repetir amb nosaltres. Adéu-siau.
Que vagi molt bé.